El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El govern de la Generalitat vol regular l'interinatge. De fet, ho ha de fer per una directiva europea. L'executiu català calcula que la temporalitat que hi ha actualment a l'administració està a l'entorn del 35%. Per reduir-la es convocaran 46.828 places públiques perquè els treballadors interins passin a tenir plaça de funcionari. D'aquestes, 27.584 places es convocaran per un concurs de mèrit, aquelles que hagin estat ocupades ininterrompudament des d'abans de l'1 de gener de 2016, encara que no hagin estat pel mateix interí. I 19.244 places sortiran a concurs d'oposició extraordinari. Però volem saber avui com afecta aquesta regulació en concret als treballadors de l'Ajuntament de Sabadell. Per això parlem d'aquesta qüestió amb l'Emma López, que és delegada sindical de la COS a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Les dades que ens diuen, quants treballadors de l'Ajuntament de Sabadell estan afectats per aquesta situació? Per tant, quants treballadors interins tenim a l'Ajuntament de Sabadell?
Mira, de treballadores interines tenim més de 400 persones. El que passa que no totes aquestes persones estan afectades per aquest procés d'estabilització, ja que és un procés extraordinari. Llavors, en aquí n'hi ha 320 persones que estaran afectades directament. Després tenim altres persones que des del juliol que se'ls està fent els contractes, tenen contractes per 3 anys. Vol dir que en 3 anys han d'haver sortit també les seves places d'estabilització i si no, aquelles persones se n'aniran al carrer. I després tenim un altre gruix de persones que porten ja diversos anys treballant a la casa, però que no compleixen els requisits per entrar a la seva plaça en aquest procés i que, bueno, segueixen fent interines i seguiran fent interines després de tot aquest procés. Llavors, hi ha 320 persones afectades directament, però si ens ho mirem fredament, realment aquí està afectada tota la casa perquè tots els canvis que es provoquin arrel d'aquest procés afectaran a totes les companyes treballadores i al servei que oferim.
Uh-huh. Clar, deies, hi ha un gruix de persones que no compleixen els requisits. De quantes persones estaríem parlant i de quins requisits estem parlant?
Bé, el número exacte no us el podem donar perquè com el número d'interines va fluctuant també, segons si hi ha baixes, llavors entra alguna substitució, llavors és un número molt difícil de calcular, són 100-150 persones que estan interines, però que el seu nomenament es va fer després de l'1 del 2018. Llavors porten ja potser 4 anys treballant a la casa en el mateix lloc de treball, però no compleixen els requisits per poder entrar en aquest procés.
Uh-huh. Per tant, parlàvem també de percentatges, no? Aquests dies, no? Deia que l'administració catalana havia dit que a l'entorn del 35% dels treballadors de la Generalitat eren interins. A l'Ajuntament, teniu algun percentatge de quin grau d'interinatge tenim ara mateix?
Mira, de l'Ajuntament actualment som unes 1.600 treballadores aproximadament i comptem si són unes 400 interines, doncs tenim un 25% d'interinatge, aproximadament.
Uh-huh. És de les administracions que en tenen menys, que en tenen més, de les administracions locals, ho sabeu, això?
Hi ha de tot, però més o menys estem així a totes les administracions, tant locals com Diputació, Generalitat. És un percentatge molt alt perquè, en principi, el percentatge hauria de ser del 8%. Llavors, aquí tenim un grau molt elevat i és la Unió Europea la que no permet que hi hagi més d'un 8% i és per això que s'ha engegat tot aquest procés.
I respecte a aquesta situació, no, ara hi ha tota aquesta regulació que explicàvem al principi amb totes aquestes places públiques que es volen convocar. A l'Ajuntament de Sabadell sabem a hores d'ara quantes places públiques es convocaran?
Es convocaran en els propers 3 anys 320 places segur. I esperem que siguin més, perquè si no totes aquelles persones que han estat afectades per als nous nomenaments, que tenen nomenaments de màxim 3 anys. Si no les convoquen abans d'aquests 3 anys, se n'aniran al carrer.
I aquestes 320 places, clar, són exactament les 320 persones afectades que m'explicaves al principi. Per tant, entenc que són gent que han d'anar a aquest examen amb la possibilitat de perdre la plaça. És a dir, és una opció que aquelles persones que ara fa X anys que estiguin treballant a l'Ajuntament no puguin consolidar la seva plaça ells mateixos, sinó que hi pugui accedir algú de fora?
Correcte, és una opció. No ens podem assegurar al 100% que les persones que hi són es quedin. De fet, això des de la COS ho defensem des de fa més de 2 anys, que l'ideal seria que aquestes persones es quedessin fixes. Vull dir, si ja han demostrat que porten molts anys treballant a la casa, que no tenen cap expedient negatiu, o sigui, que saben fer la seva feina, està demostrat que són vàlides, i que si no han ocupat la seva plaça de manera més regular és perquè no se'ls ha ofert, no perquè elles no ho hagin volgut fer. Llavors, serà un fracàs si hi ha qualsevol persona que quedi al carrer, i això podria passar. I aquí tenim dos processos diferents. Tenim, per una banda, el procés del concurs de mèrits, que és per aquelles persones que... Bueno, aquelles places, perquè ells parlen de places, que hagin estat ocupades des d'abans de l'1 del 2016, que llavors aquestes persones, amb els mèrits de, tant d'experiència professional com els mèrits acadèmics, ja no caldria que fessin un examen d'oposició. I en canvi hi ha unes altres persones, les que han ocupat aquella plaça des de més tard, que sí que hauran de fer un examen a part dels mèrits que puguin comptar.
Per tant, qui haurà de fer aquest examen en concret de mèrits? Depèn bàsicament del temps que portis en aquest lloc de treball, o de què depèn?
Correcte. Depèn de la plaça que ocupis i des de quan està ocupada.
I en funció d'això es decideix si vas al concurs de mèrits o si has de fer aquest examen, no?
Correcte.
I el concurs de mèrits entenc que vol dir currículum, no, bàsicament?
Sí, el concurs de mèrits, aquí el que es comptabilitzarà és la part d'experiència i la part de mèrits acadèmics. Llavors, això és el que s'està negociant actualment amb recursos humans, i que, bueno, des de la COS defensem que compti el màxim possible des de l'experiència, perquè al final la gent que porta aquí molts anys és la que ens hem d'assegurar que sí o sí es pugui quedar. Però, clar, en aquest concurs pot optar a participar qualsevol persona. Això vol dir qualsevol altra persona que no estigui ocupant aquella plaça però que estigui al mateix ajuntament, o que estigui ocupant una plaça igual en un altre ajuntament. Tothom que vulgui es pot presentar. Llavors, en el concurs de mèrits, que és el que estem negociant ara, estem intentant assegurar-nos que aquí ja es quedi, però en el concurs d'oposició serà més difícil, perquè aquí hi ha un examen que tot i que la gent hagi demostrat que sap treballar i que fa bé la seva feina, haurà de presentar-se, i també hi ha l'opció que es presenti qualsevol persona, i això vol dir que no ens assegurem que la plantilla que hi ha actualment sigui la que segueixi.
Clar, tota aquesta situació dels interinatges ha estat perquè durant X anys no s'han convocat determinades places, no? Al final ha estat una, per dir-ho d'alguna manera, anar dilatant aquesta no convocatòria de places el que ens ha portat a aquesta situació, no?
Correcte. De fet, això s'hauria d'haver fet durant molts anys, no es va fer per tema de pressupostos, i bueno, aquí van ser on els sindicats majoritaris van pactar amb el govern actual que això s'havia de solucionar, perquè ja des de la Unió Europea s'està apretant perquè així sigui, perquè no es pot permetre que tinguem aquesta precarització del funcionariat en el país en el que estem i en el moment en el que estem. Llavors, el problema va ser que aquest pacte va fixar aquests processos d'estabilització amb mèrits i amb concurs d'oposició. I des de la COS defensem que aquí el que s'hauria d'haver pactat és la fixesa de les persones que hi han perquè tothom es quedi.
Però, clar, si tothom es queda, vol dir que tanques l'administració pública de gent nova que hi pugui accedir, que potser té més capacitat o menys capacitat. Clar, és molt difícil de mesurar, no? Però tothom hauria de tenir dret a poder accedir a aquestes places, o s'ha de prevaldre, per tant, que aquesta persona hagi arribat primer lloc? Li dic perquè és una mica el debat que he anat llegint, a xarxes socials i a tot plegat, no? Si realment s'ha de donar aquesta opció a la gent que hi pugui accedir tothom, com s'ha de gestionar?
Clar, estem parlant de persones que tenim persones que porten 20 anys treballant a la casa. Tenim persones que porten 15, que porten 10, que porten 7. Llavors són persones que moltes d'elles en el seu moment van fer algun tipus de prova, algun examen, no serien unes oposicions, però van fer algun procés regular i que porten molts anys treballant a la casa. Llavors, el que no volem és que aquestes persones, que algunes d'elles tenen més de 60 anys, es quedin al carrer, perquè estem anant en contra dels seus drets com a treballadora. Si no s'han convocat aquelles places és perquè no ho han fet des de dalt. Llavors, elles que porten tants anys treballant a la casa es mereixen poder seguir treballant aquí. Llavors, la gent nova podrà entrar en altres processos perquè l'administració pública realment necessitem més recursos humans i s'haurien d'anar aprovant nous processos perquè puguin entrar més gent i la plantilla es pugui nutrir i pugui créixer. I a part, hi haurà properament moltes jubilacions en els propers anys, o sigui que s'haurà plantilla que s'hagi de renovar. Vol dir que les oportunitats es donen per altres processos que són els ordinaris, però què és extraordinari? El que volem és que els que hi ha es quedin, volem la fixesa d'aquestes treballadores.
Per tant, el que vosaltres considereu és que aquestes persones, directament, pel temps que porten a la casa i per l'experiència que han demostrat, haurien de directament convertir-se en persones fixes, treballadors fixes.
Correcte.
Sense haver passat aquest examen, li dic, perquè hi ha aquest debat del funcionari, no? L'examen, l'oposició que dona aquest lloc, clar, fer-ho d'aquesta manera significaria que hi hauria treballadors sense haver passat aquest examen, mentre que d'altres sí que l'haurien passat. Això creu que no generaria cap problema?
Bueno, estem parlant d'un procés extraordinari, com hem dit. Llavors, les mesures han de ser extraordinàries. Quan en els treballadors que han entrat ara, en els propers 3 anys, se'ls faci oposició i tinguin l'opció d'entrar, aquí pues, tothom que vulgui es presentarà a l'oposició i guanyarà el millor, per dir-ho d'alguna manera. Però estem parlant d'un procés extraordinari i hi ha molta gent que porta molts anys a la casa i que s'ho mereix.
Uh-huh. També, dins de tot aquest debat, ha entrat una mica les condicions laborals dels funcionaris, no? Llegia ahir la voluntat de fer fins i tot un expedient de regulació d'ocupació encobert, no? A través d'aquesta regulació que s'ha de fer de l'interinatge. Ho veuen així des de la COS?
M'ho podries tornar a repetir, sisplau?
Sí, dic que ahir llegia que hi havia algun sindicat, no, que deia que darrere fons el que hi havia en tot aquest procés de regulació era la voluntat de l'administració pública de fer un expedient de regulació encobert, tornar a començar de zero i estalviar-se molts diners doncs, d'acomiadar determinades persones que porten X anys en una administració.
Bueno, clar, és que bueno, en aquests pactes entra el tema també de la indemnització, però bueno, nosaltres entenem que aquí S'ha de, com hem dit, és una oportunitat per tirar endavant, perquè la gent es pugui quedar i bueno, que es vol encarregar gent que no volen. Bueno, nosaltres creiem que aquí el que hem de fer és assegurar-nos que la gent que és vàlida es quedi.
I què passaria amb la gent no vàlida? És a dir, hi hauria d'haver alguna possibilitat que també persones que per X o per Y no funcionin puguin ser, diguéssim, a través d'aquest procés no segueixin? Creu que el mateix concurs de mèrit ho farà, la mateixa prova, les mateixes oposicions?
Bueno, això nosaltres pensem que la gent que no sigui vàlida ja pot ser funcionària de carrera o no, però si no és vàlida, aquí s'haurien de generar uns processos administratius adequats, perquè evidentment qui treballa en el seu lloc de treball ha de fer bé la feina perquè, a més, està en un servei públic i atenent a la ciutadania. Llavors pensem que bueno, si hi ha gent que no és vàlida, això els mateixos serveis ho han de demostrar i s'hauria de fer alguna cosa al respecte.
Li pregunto això perquè és l'etern debat fora del funcionariat, en la ciutadania, no? Les condicions laborals dels funcionaris, l'opció doncs, de que no els puguin acomiadar, com deia ara vostè, hi ha alguns mecanismes, no? Però ahir llegia doncs, també alguns comentaris de dir, ostres, aquests drets laborals que tenen els funcionaris potser caldria mirar la manera d'estendre'ls a tots els ciutadans, no? Entenc que quina creuen que ha de ser el camí?
Evidentment. Nosaltres tenim alguns drets que potser en altres empreses privades no es tenen, però també tenim moltes coses per seguir lluitant aquí internament. Vull dir, al final sí que és cert que hi ha com un discurs públic que els funcionaris viuen molt bé i sovint se sent que no treballen. I, bueno, jo personalment no em canso de comentar que aquí la gent treballa molt i que, a més, tenim també moltes treballadores que cobren 1.000 euros, són 1.000 euristes. Vull dir, la gent no parla a vegades sense coneixement i està clar que els drets que tenim aquí haurien de tenir-los totes les treballadores en l'administració qualsevol sigui, o millor, o en empresa privada. I haurem de lluitar perquè així sigui.
Parlàvem ara d'aquestes reivindicacions, no? D'aquestes reivindicacions que ens explicàvem, encara queden alguns drets que no es tenen. Quines són les principals reivindicacions que tenen ara mateix, fora de tot aquest debat, de l'interinatge del que estàvem parlant ara?
Dins de l'administració pública?
Sí.
Mira, per buscar el bé de les treballadores, comencem pels llocs de treball. Que hi ha treballadores que tenen uns llocs de treball inadequats, pel material fungible, de taules, ordinadors, cadires que provoquen baixes de mal d'esquena, sigui perquè hi ha físicament també espais que no estan adequats, sigui perquè hi ha moltes treballadores que tenen... estic pensant com dir-ho perquè no soni malament. Aquí els sous parteixen des dels 1.000 euros i els màxims són de molts milers d'euros més. Llavors aquí tenim una piràmide vertical que hauríem d'intentar anar revertint. No estic dient que els de baix hagin de cobrar més que els de dalt, però sí que hem de tenir en compte que totes les feines han de ser qualificades i han de ser reconegudes. I ja potser molts càrrecs que des de la COS no acabem d'entendre per què estan aquí, no? Per què hi ha tantes capes altes i per què no es beneficien més les capes més baixes per poder sobreviure en la societat en la que estem, que és molt cara també.
Per tant, aquestes serien ara per ara les principals reivindicacions. S'ha estat parlant molt també del conveni, no? D'aquesta feina de negociació del conveni, ara mateix que també en parlem d'altres sectors. En el cas de l'Ajuntament, aquesta negociació ja està feta? Quan s'ha de tornar a negociar el conveni municipal?
Doncs mira, ara estem precisament en un procés de decisió si denunciem el conveni actual per tornar a negociar-lo i poder millorar-lo. De fet, l'any passat ja es podria haver fet, però arrel de tota la pandèmia, de tota la feina que quedava per fer encara per complir el conveni, vam decidir no fer-ho i aquest any estem en un procés intern tant de delegades com amb afiliades i volem obrir-ho a tota la plantilla perquè decidim si el volem denunciar, que això s'hauria de fer abans del setembre, i començar a pactar un nou conveni que millori la situació actual.
Per tant, feina encara de negociació i de posar-ho tot allò que a l'Ajuntament de Sabadell. N'hem estat parlant i hem estat abordant aquesta qüestió, també la dels interinatges, amb l'Emma López, que és delegada sindical de la COS a l'Ajuntament de Sabadell. Moltíssimes gràcies per haver atès avui la trucada del Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia.
Igualment.
Adéu, bon dia.